Com Ràdio, la crònica d'un any.
El notícia de l'any, desgraciadament, és lo de Galícia.
L'engaño con el euro.
El Bush, que està com un llum.
La reforma que volen fer ara de les vacances dels nanos.
La del Bush, que quiere atacar Iraq.
El terrorisme sempre està present, cada any.
La notícia de l'any,
lo del petrolero en Galícia.
Com Ràdio, la crònica d'un any, amb Jordi Sacristán.
Són moltes les veus d'un any, moltes les imatges, moltes les històries, molts els protagonistes. L'any 2002 deixa més preguntes que respostes, més dubtes que certeses, més pors que alegries, més llàgrimes que felicitat. Tot i així, alguna cosa haurem après en positiu en el relat de l'any que deixem enrere. Tenim una estona per explicar-vos com va ser el 2002. Potser l'any de les grans marees, aquells moviments cíclics que ens han abocat el relat d'un món canviant. Marees de fuel, de solidaritat, d'amenaces, de temences, d'esperança. Tenim una estona per escriure la crònica d'un any.
Com Ràdio, la crònica d'un any.
Ha passat el 2002 i toca fer inventari. Això passa quan acaba l'any, aquella mania de mirar enrere per passar comptes i fer balanços. Enguany, des de fa unes setmanes, us estem reclamant que participeu en el resum d'aquest any 2002 de Com Ràdio. I per això us varen proposar un seguit de temes a través de la web de Com Ràdio per decidir quines eren, per vosaltres, les notícies d'aquest any. I aquest ha estat el resultat. Obrim el resum, la crònica d'un any.
Com Ràdio, la crònica d'un any, amb Jordi Sacristán.
El món de la cultura ha patit pèrdues molt notables en el decurs de l'any 2002. La crònica d'un any ens concreta en començar el record d'aquells que ens van deixar.
El 17 de gener, mor a Madrid a l'edat de 85 anys l'escriptor Camilo José Cela, l'últim novel·la espanyol.
Marxa en silenci, discretament, allunyat de la polèmica que sovint havia envoltat la seva vida. Deixa el llegat sòlid d'una obra reconeguda i admirada. L'autor de La família de Pasqual Duarte, el Nobel de Literatura de l'any 98, expressa, abans de morir, el seu amor per Marina, la seva esposa, i pel seu poble, Iria Flàvia.
4 dies després, mort també a Madrid, l'actor i director teatral Adolfo Marsillach.
Polifacètic, intel·ligent, incansable, popular però rigorós en el treball, Marsillach és vençut per un càncer a l'edat de 74 anys. Fundador del Centro Dramático Nacional l'any 78, el seu traç deixa personatges inolvidables, donant vida a Tartufo, a Sòcrates o a Ramón y Cajal en una esplèndida sèrie televisiva. Quien teme a Virginia Woolf, al costat de Núria Espert, va ser un dels seus darrers treballs com a actor.
El 27 de març ens deixava el director cinematogràfic Billy Wilder.
Un dels grans noms del cinema nord-americà dels anys 50, creador d'inolvidables comèdies com Confaldas y a lo loco, El apartamento, Irma la dulce o Sabrina. Gran director d'actors, premiat per l'Acadèmia amb 3 estatuetes per una mateixa pel·lícula, El apartamento. Wilder va morir 2 anys després de Walter Matthau i uns mesos després de la mort de Jack Lemmon, 2 dels seus actors predilectes.
Com Ràdio, la crònica d'un any, amb Jordi Sacristán. Fotografies.
Imatges d'una Barcelona a mitjans de març, condicionada per la celebració de la cimera de la Unió Europea, que va marcar els 3 primers mesos de presidència espanyola. Una Barcelona amputada en la seva mobilitat i presa per les forces de seguretat que vetllaven pels 28 caps d'estat i de govern que ens van visitar. Una ciutadania que va respondre amb civisme i normalitat a l'estat excepcional. però una Barcelona que va visualitzar també un altre esperit, el del moviment antiglobalització que va plegar més de 300.000 persones als carrers de Barcelona en una manifestació històrica per reivindicar que un altre món és possible. El model Barcelona va triomfar, tot i els mals auguris, l'èxit de la contracimera va ser tota una evidència.
Com Ràdio, la crònica d'un any amb Jordi Sacristán.
Un 47% dels nostres internautes que han participat a l'enquesta virtual de la crònica d'un any creuen que la guerra de l'Afganistan i les seves conseqüències és la notícia internacional de l'any.
Pere Vilanova, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona i expert en política internacional.
El 2002 és difícil de dir, però probablement segueix sent el primer aniversari de l'11 de setembre del 2001. De fet, és el que més ha dinamitzat la política internacional, que de pas ha servit per fer un balanç de tot l'any anterior i del que està passant al sistema internacional com a resposta a l'11 de setembre.
Després dels atemptats terroristes de l'11 de setembre del 2001 contra Nova York i Washington, la primera potència mundial es va sentir vulnerable, tocada per primer cop en el seu propi territori per un enemic poc definit, poc concret, que li va generar por, temences i desconcert, i ho va fer en bona part de la societat nord-americana. El govern de George Bush va activar tota la seva maquinària militar per fer front a l'amenaça i va llançar-se cap a una creuada per foragitar els fantasmes que creixien a l'anomenat Eix del Mal i, de pas, augmenta la seguretat interna amb un retall més que notable de les llibertats individuals i col·lectives dels seus ciutadans. La guerra sobre l'Afganistan, iniciada poc temps després dels atemptats de l'11 de setembre, va tenir a finals del 2001 el desenllaç esperat, la sortida del règim talibà del poder. Un cop aconseguit el primer objectiu, consumat per la guerrilla del país, els Estats Units van començar a pentinar militarment el territori per localitzar Osama Bin Laden i destruir la infraestructura d'Al-Qaeda a la zona.
En aquest propòsit, l'exèrcit nord-americà bombardejarà per error diverses vegades objectius civils, provocant la mort de centenars de persones. Paral·lelament, el 10 de gener comença el trasllat de presoners talibans a la base nord-americana de Guantánamo, a Cuba, on sota custòdia i tutela militar dels presoners, els presoners són tractats de forma inhumana, vulnerant, de forma clara i evident, els drets humans més fonamentals. Occident mira cap a una altra banda.
La creuada contra el terrorisme internacional activa els mecanismes de detecció per desmantellar la infraestructura d'Al-Qaeda arreu del planeta. El govern espanyol, aliat incondicional i entusiasta de l'estratègia nord-americana, detecta cèl·lules d'aquests grups a Espanya.
A mitjans del mes de gener, la policia deté a l'Hospitalet de Llobregat dos presumptes membres de l'organització terrorista liderada per Bin Laden. Mesos després, el 14 d'abril, la Guàrdia Civil deté a Sant Joan d'Espí, al Baix Llobregat, l'argelí Ahmed Brahim, suposat màxim responsable econòmic de l'organització a Espanya. Finalment, a mitjans de juny, cauen a Madrid i Castelló tres presumptes integrants més d'Al-Qaeda.
Un cop finalitzat l'atac contra l'Afganistan, calia buscar un nou objectiu en la creuada contra l'Eix del Mal, i aquest objectiu era un vell conegut de la família Bush, l'Iraq de Saddam Hussein.
L'Iraq encapçala la llista elaborada pel govern nord-americà per realitzar atacs preventius contra països i grups terroristes. Saddam és una amenaça. La nova doctrina des dels atacs de l'11 de setembre és colpejar l'enemic abans que es colpegi.
Els Estats Units consideren Bagdad un enemic potencial per dos motius: la carrera nuclear desenvolupada per Saddam i l'existència d'un arsenal d'armes químiques i biològiques no controlades. Però la guerra preventiva contra l'Iraq no aconsegueix el suport internacional que Bush esperava.
Pere Vilanova, catedràtic de Ciència Política.
Per què Bush pare va tenir tan poques dificultats en construir una coalició tan sòlida i duradera contra Saddam Hussein, que no va aconseguir cap recolzament de cap tipus a l'any 91? I perquè ara la situació és al revés, perquè el Bush fill és tonto i el pare era llest, no només, perquè el supòsit de fons és diferent. L'any 91 un estat membre de Nacions Unides va envair i va ocupar i va anexionar-se un estat membre de Nacions Unides. Això Nacions Unides no pot deixar-ho passar. cap dels estats àrabs de la regió ho podia deixar passar, i el dret internacional és dels pocs supòsits que no pot deixar passar impunament, perquè és l'essencial de Nacions Unides, és la sobirania dels estats membres. En aquests moments no és el cas.